fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Dones d'Eura, Marta Pérez Sierra, Flors. Ha escollit totes les meves pors petites, aquelles que s'expliquen mudes, les que neixen de les pessigolles del temps, i les has fet flors. Has destriat d'entre els meus riures les llàgrimes que s'havien fet vidre, el fang dels dies soterrats entre les arrugues. Mudada, puc teixir els plecs d'un altre futur blanc. Flors, Marta Pérez i Sierra, de Dones d'Eura.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Avui conversa slow amb en Josep Prat. Ell és tècnic de l'equip de mercat elèctric de Som Energia, la cooperativa d'energia verda, i ens parlarà sobre el càlcul del preu de l'electricitat i especialment dels nous peatges en les tarifes de la llum. També ho farem amb el Jimmy Romeu. És consultor en màrqueting digital de l'agència Romeu Prenafeta sobre tendències de màrqueting digital per a negocis rurals. I finalment, ho farem amb la Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya de Jarc, sobre l'aposta de l'organització agrària sobre la collita en verd com a mesura per abordar la crisi del sector vitivinícola per la Covid. Què és això de la collita en verd? Tot això avui al Som Terra. Som-hi!
Som Terra, som territori.
A partir del mes de juny de 2021, el preu de l'electricitat es calcularà en funció de l'hora i el dia en què es consumeixi i es podran contractar diferents potències. Aquest canvi a la factura de l'electricitat prové de la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència, que tenia l'encàrrec d'establir els peatges per pagar la xarxa de transports i de distribució. Ha decidit repartir el cost de la xarxa entre les persones usuàries i agrupar-los per nivell de tensió i potència. Un altre dels criteris ha estat el de repartir el cost per hores, per tal d'incentivar a moure la demanda d'energia a les hores de menys ús de la xarxa. Parlem amb el Josep Prat, que és tècnic de l'equip de mercat elèctric de Som Energia, la cooperativa d'energia verda, i ho fem sobre el càlcul d'aquest preu de l'electricitat i especialment dels nous peatges en les tarifes de la llum. Josep Prat, tècnic de l'equip de mercat elèctric de la cooperativa Som Energia, molt benvingut. Què tal? Gràcies per estar amb nosaltres. Com esteu?
Hola, Pili, què tal? Molt bé, moltes gràcies.
Avui tenim moltes preguntes per a fer-te, Josep, perquè voldríem aclarir temes que ens porten una mica de corcoll. Com ara, com es calcula el preu de l'electricitat i també com anirà això dels nous peatges, no? Que ens hi trobarem totes i tots amb la nostra facturació a partir del dia 1 de juny, sí? És així?
Sí, exactament, sí.
Això ja ho tenim a tocar, doncs, eh?
Ho tenim a tocar, sí. De fet, aquí ja fa molts mesos que ens estem preparant aquest canvi a partir de l'1 de juny. Ens el van avançar el gener de l'any passat. S'havia d'aplicar el novembre, el van proposar per abril i finalment han tornat a proposar i sembla que a l'1 de juny ja tindrem aquest canvi, aquesta nova estructura de peatges aquí amb nosaltres. Uh-huh. Oita, això que preguntes, ens preguntaves una miqueta com es calculava el preu de l'electricitat i què era aquest canvi, què suposava aquest canvi. Doncs mira, explicant-ho ràpidament, el preu de l'electricitat, el seu preu es determina en un mercat, com en una bossa, com si anéssim a Mercadona, a la llotja del peix, i es va, en funció del que costa generar-la i d'impostos, es va estipulant el preu de l'electricitat hora a hora. Aquesta és una part del que ens arriba a nosaltres a la factura, perquè més enllà del que pagues de l'electricitat quan vas, com si anessis a la llotja a comprar el peix, i compres el peix, després has de pagar uns peatges d'entrada i sortida, com si entressis a Mercadona i et fessin pagar aquests peatges, que són els costos que suposa la xarxa de transport i distribució de l'energia i els costos que suposa mantenir tot el sistema elèctric. Això fins ara se li deia peatges i a la nostra factura, la factura que tinguem totes a casa, veurem que totes les companyies comercialitzadores ens informen del que hem pagat d'electricitat i ens desglossen quina part d'aquest cost correspon als peatges. Això que fins ara ja hi ha peatges, a partir de l'1 de juny, canvia i, degut a una normativa europea, es separa els costos de peatges de transport i distribució, el que es paga per la xarxa de transport i distribució, del que serien els càrrecs del sistema, que són càrrecs que el govern, l'estat espanyol, doncs decideix fer unes polítiques energètiques i aquestes polítiques energètiques tenen uns costos. Aleshores, aquests peatges i càrrecs, el que fa el govern i la CNMC és calcular quin serà el cost que tindran i repartir-lo entre tots els usuaris. I això és la part que nosaltres paguem a la factura elèctrica de peatges i càrrecs, que acostuma a ser un 40% de l'import total de la factura. Déu-n'hi-do. I aquesta part és la que canviarà a partir de l'1 de juny.
D'acord.
Aquest 40% que canviarà a partir de l'1 de juny canviarà i bé, hi haurà el que han fet és unes modificacions que hi haurà unes hores al dia en què aquests peatges i càrrecs seran una miqueta més cars que abans i unes hores en què seran una miqueta més barats. Jo no sé si, per exemple, vosaltres aquí a la ràdio, tu, Pili, a casa teva, teníeu la tarifa amb discriminació horària?
Sí, però tampoc la controlem gaire, eh? Aquest és el gran problema. Ja. Tampoc en som molt coneixedors.
Fins ara nosaltres a casa només podíem escollir si volíem pagar l'electricitat al mateix preu totes les hores, si estàvem en una companyia del mercat lliure. En mercat regulat, és el preu regulat, canvia hora a hora. No ens hi ficarem, o si voleu comentem al final.
Sí.
Però per parlar bé de la part de peatges, nosaltres a casa podíem tenir una tarifa que pagàvem totes les hores al mateix preu, o molts de nosaltres havíem escollit una tarifa amb discriminació horària, que teníem unes hores més barates a la nit i unes hores més cares durant el dia. Això, que és el que la majoria, i des de Som Energia, que estàvem realitzant uns estudis personalitzats per cadascun dels usuaris i enviàvem uns informes, a la majoria els aconsellàvem que fessin aquesta contractació perquè sortia més a compte tenir aquestes 14 hores més barates i 10 hores una miqueta més cares i només que modifiquessis una miqueta els hàbits, intentant consumir al màxim a partir de les 10 o de les 11 de la nit, això ja ens produïa que poguéssim aconseguir estalvis. Fins ara, l'usuari només podia triar això, si volia totes les hores al mateix preu o unes hores més barates a la nit. Doncs a partir de l'1 de juny ja no ens cal que ho triem, perquè a partir de l'1 de juny totes les persones, tots els usuaris domèstics, tindrem 3 períodes tarifaris.
I seran per a tothom igual, Josep?
I seran per a tothom igual.
D'acord.
Aleshores, a partir d'ara és molt important que ens pengem a la nevera una miqueta a l'horari, perquè serà important, per això que et deia, que un 40% del rebut de l'energia depèn d'aquests peatges i càrrecs, i aquests peatges i càrrecs hi haurà unes hores en les que seran molt, molt cars, seran les hores punta. Les hores punta són des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i des de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit. Aquestes hores són les hores prohibides. I, evidentment, no podem deixar de consumir energia en aquestes hores, però tota aquella energia que en lloc de consumir entre les 10 i les 2 del matí o entre les 6 i les 10 de la nit, tota aquella energia que en lloc de consumir-la en aquesta franja la passem a una altra franja o als caps de setmana, tot això serà energia que pagarem més barat que abans. Aleshores, és la manera que podem intentar nosaltres modificar, i és el que està intentant el govern, també. Està intentant fer que modifiquem i gestionem la demanda d'energia tota la comunitat d'usuaris domèstics per fer que la xarxa, en les hores on està més sobrecarregada, nosaltres disminuïm el consum i l'augmentem en els caps de setmana i les nits. No és fàcil, però una miqueta no ens estan encarint tot, sinó que ens donen una miqueta la possibilitat de nosaltres gestionar la nostra demanda i aconseguir fins i tot estalvis. Pels estudis que hem estat fent dels nostres usuaris aquí a Som Energia, aquelles persones que tenien una contractació que no havien sol·licitat la discriminació horària, que pagaven tot al mateix preu, amb aquesta nova discriminació, encara que no facin cap esforç, ja estan mantenint pràcticament el mateix preu o inclús una miqueta més barat. En canvi, aquelles persones que fins ara teníem una tarifa amb discriminació horària i que ja estàvem estalviant, ara serà més difícil. I si o modifiquem una miqueta més els nostres hàbits, o com que la nostra factura ja era el més barat possible amb aquesta discriminació horària, amb els nous peatges de juny, inclús podem tenir un sobrecost, si no vigilem. Per tant, és molt important sortir d'aquestes franges punta de 10 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 10 de la nit. Aquestes són les hores en les que hem d'evitar qualsevol tipus d'ús, de dilluns a divendres. El cap de setmana i les nits sempre seran els horaris barats.
Deies que hi ha tres franges, no? Tres tipus de tarifa o tres tipus de peatge, no sé, com li hauríem de dir? Peatge? Tres tipus de peatges?
Són tres períodes tarifaris.
Tres períodes tarifaris, va.
Tres períodes, les tarifes de peatges i càrrecs tenen tres períodes tarifaris i és punta pla avall, una miqueta com els períodes de l'autopista, i tenim horaris punta. Els horaris vall, que seran de 12 de la nit a 8 del matí i tot el cap de setmana, aquesta és una novetat respecte als antics períodes tarifaris, a partir d'ara, a partir de l'1 de juny, tota aquella energia que consumim el cap de setmana té un peatge i càrrec d'accés en període vall, és a dir, el més barat, des de les 12 de la nit de dissabte fins a les 12 de la nit de diumenge, totes les hores són vall.
O sigui tot que aquest... haurem de tornar a fer dissabte el dissabte.
Exacte.
Sí, no? Sí. Pot ser una opció.
Sí, sí.
D'acord.
I totes aquelles persones que estiguen teletreballant, vigilar també. Ara el teletreball, a les hores de matí, que a vegades teletreballant, posem aquelles rentadores a les 12 del matí, ara és un horari en el que es recomana no fer-ho.
Hem d'aprendre a programar les rentadores, les secadores, etcètera.
Exactament.
Els fregaplats,
sí, sí.
No? I tot plegat. D'acord. D'acord. O sigui, que això començarà a aplicar-se ja a partir del dia 1 de juny i hauríem d'evitar consumir energia, gastar o malgastar-la, no? El de les 10 a les 2 i de les 6 a les 10 de la nit.
Ah, exactament.
Perquè si no, rebrem un clatellot a la factura, bàsicament.
Sí. Aquelles persones que no estiguem, ara la majoria de nosaltres ja tenim comptadors telegestionats, comptadors digitals, que ens estan mesurant el que consumim hora a hora. De la manera que aquells que consumim en aquestes franges en períodes horaris punta, aquell consum vindrà amb un clatellot. Sí, sí.
Aquest 40% de peatges i de càrrecs que ens deies, no? Que ara m'imagino doncs, que amb aquests períodes tarifaris es reparteixen, no? Però al final acabarà sent un 40%, m'imagino.
Sí, bueno, anirà variant també en funció el preu de l'energia. Després, l'altra part pot ser constant, depèn de quina comercialitzadora tinguis, i aquelles persones que consumeixen molt en períodes vall, el pes de peatges i càrrecs és més baix que els que consumeixen en períodes punta. Sí, que varia una miqueta. Però més o menys està aquí, entre el 35-40% del total.
I aquests peatges i càrrecs, qui els gestiona? Això no se'n van a les companyies subministradores o no? O les...
No, això no ens ho quedem nosaltres. Això, nosaltres com a Som Energia, com a companyia comercialitzadora, el que fem és traslladar uns costos regulats que cobrem i no, ni els veiem. Vull dir, tal com els estem rebent per un costat, els paguem cap a l'altre. Això, aquests costos, són els que queden per les companyies distribuïdores i les transportistes de la llum, per qui té els cables gruixuts que fan arribar la llum cap a casa nostra. Una miqueta per evitar que a casa nostra ens arribés una factura de la comercialitzadora amb un import i una factura de la distribuïdora amb un altre import, ho sumem tota la mateixa, i és la comercialitzadora qui trasllada aquests costos a qui els ha de rebre.
Clar.
Aleshores, la part de peatges de transport i distribució els assigna la CNMC, que és la Comissió Nacional de los Mercados y la Competencia, de forma autònoma, calcula quins són els costos de fer anar tota la xarxa de transport i distribució i diu això és el que s'ha de pagar a les companyies de transport i distribució i defineix el pressupost. L'altra part, la part de càrrecs, que és el que cobreix el dèficit de tarifa o les ajudes a les renovables o la part de en sistemes no peninsulars perquè a les illes puguin tenir el mateix preu d'energia que a la península, aquesta part de política energètica queda fixada pel Ministeri, pel Miteco.
Per tant, alliberament de l'electricitat, una mica entre cometes, no tot, no?
Clar.
No, hi ha una part que és fixa i aquesta s'ha mantingut, no?
Exacte. Vull dir,
que
la part
40,
lliure és la part de mercat, on en funció de com obtingui l'energia, si te l'estàs produint, si des de Som Energia tenim un model en què també som productors d'energia, fem la nostra pròpia energia renovable, també anem a buscar la que ens falta al mercat, també fem unes cobertures de preu. En funció de cada companyia es pot definir quin és el preu de la part lliure d'aquesta de l'energia, però per altra banda, qualsevol comercialitzadora més enllà de que pogués tenir l'energia gratuïta perquè hagués trobat una font inagotable, hauria de pagar sí o sí aquests costos regulats de peatges i càrrecs, igual que ha de pagar l'IVA i l'impost elèctric i tot el més. Hi ha una part molt important del nostre rebut que no és lliure.
D'acord.
I així ràpidament, Pili, per comentar també totes aquelles persones que estiguin en mercat regulat, és a dir, que no han escollit una comercialitzadora, sinó que s'han quedat amb la comercialitzadora de mercat regulat amb el preu que es diu PVPC, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, aquestes persones, en lloc de tenir, ja des de fa molts anys, en lloc de tenir un preu fix de l'energia al llarg de totes les hores, aquestes persones tenen el preu de l'energia és el preu horari en funció del preu horari del mercat majorista. Aleshores, quan el mercat va molt alt, aquestes persones tenen un rebut més alt, quan el mercat va molt baix, tenen un rebut més baix. En aquestes persones, el preu de l'energia seguirà fluctuant amb el mercat, però també es veuran, el que dèiem abans, també hauran de pagar la part de peatges i càrrecs com qualsevol altra, i per tant, les franges, aquests períodes tarifaris, també els hi segueixen marcant, com que és una part important del rebut, les hores en PU seguiran pagant una part de peatges punta molt elevada, i encara que la part de mercat variable sigui més baixa, seguiran sent hores cares. Vull dir que també el que hem estat parlant també serveix per a aquelles persones que estiguin en preu regulat a PVPC, que tot i que el preu depengui hora a hora, les hores en peatges cars seran hores cares per ells, perquè és prou significatiu.
D'acord. I ens deies al principi, el preu de l'energia es calcula als mercats, però aquí sí que ja tenim un batiburrillo que ja no sabem ben bé com es calcula, no? I sobretot per què hem arribat a màxims històrics en alguns moments quan estàvem confinats, no? Per què el preu ara està tan car quan s'està fent tanta energia renovable? Com funciona això?
Això seria com per una altra trucada sencera, Pili, però intentarem fer una miqueta...
Doncs això, fes-nos 5 cèntims només,
sí,
explica'ns
una miqueta ràpid.
Sí.
El preu de l'electricitat es marca en un mercat, que és on es fa una previsió de tot allò que produiran les plantes, renovables, no renovables, totes aquelles que volen entrar al mercat, diuen el que produiran hora a hora per l'endemà i fan la seva oferta. I diuen que poden produir a un preu. De la mateixa manera, les comercialitzadores, aquells que hem d'anar a comprar energia perquè els arribi a casa vostra, també fem una previsió de què necessitarem per l'endemà i un preu al que estem disposats a pagar-la. Aleshores, hi ha una corba i es fa una cassació, es casa i en el punt on es creua aquesta corba, és a dir, que el preu que estem disposats a pagar, quin hem de comprar, i el preu al que estan disposats a vendre, el que han de generar, és el mateix, això marca el preu de l'energia d'aquella hora per l'endemà. És una miqueta complicat, però diguéssim que en funció de l'oferta i la demanda es va marcant el preu hora a hora. Aleshores, en aquests mercats de l'energia hi ha hores en les que s'hi entren moltes energies renovables que poden produir a un preu molt barat i les energies aquestes renovables són suficients per cobrir tota la demanda, tenim hores a preus molt barats. En canvi, si es necessita molta energia, hi ha poca producció eòlica i han d'entrar les centrals de cicle combinat de gas i resulta que el gas està molt car perquè a Japó hi ha molta demanda i tot el gas s'ha anat a Japó, que és el que va passar una miqueta a gener, les últimes centrals que entren en el sistema per cobrir la demanda necessària són centrals que treballaran a un preu molt car i això marcarà el preu per aquella hora. De manera que en funció de com es faci la cassació entre oferta i demanda i quina sigui l'última central que entra a aquesta cassació, es marca un preu que pot ser molt variable. Hi ha hores en les que l'electricitat pot anar a 2 euros al megawatt hora i hores en les que pot anar a 80. Aleshores, en funció d'aquestes cassacions, ens trobem en variacions de mercat. L'any passat, durant el confinament, el que vam tenir van ser preus molt baixos perquè hi havia menys demanda, perquè a casa consumia molt, però la indústria també va parar i els serveis, i aleshores la demanda es va reduir molt i el preu va baixar molt, però ara ens trobem en què la demanda s'ha recuperat i que l'oferta, la generació, s'està trobant amb impostos de les emissions de CO2, s'està trobant amb preus de gas i petroli molt elevats, i estem ara mateix, al gener hi va haver una alça de preu de mercat majorista molt important pel Filomena i per altres circumstàncies, però a l'abril ja ha tornat a ser, tot i que no hagi sortit als mitjans, i aquest maig, aquests primers 10 dies de maig, també estem tenint preus molt alts. És a dir, que no és per acabar d'entristir-nos a tots, però més enllà del canvi de peatges del preu regulat a partir de l'1 de juny, aquests propers mesos la part d'electricitat al mercat majorista està sent molt cara. Nosaltres des de Som Energia no modificarem els preus perquè ja tenim uns preus coberts i podem seguir oferint l'energia al mateix preu, tot i que el mercat vagi més alt, però aquells que estiguin en preus regulats a PVPC, que el seu preu depèn hora a hora del preu de mercat, durant l'any passat, el 2020, es van afavorint de preus molt baixos, però aquest 2021 s'estan trobant en preus molt elevats i això els hi suposarà un increment.
Doncs, Josep Prat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho d'aquesta manera també tan planera i pedagògica. Ens han quedat molts conceptes clars, alguns realment clars, com els períodes tarifaris a partir del dia 1 de juny.
Això era el més important.
Doncs això ens ha quedat claríssim, i ho recordem, de 10 a 2 i de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit, evitar consumir energia si podem consumir-la en unes altres hores, sobretot el cap de setmana.
Exacte, perquè només que la passem en lloc de les 10, la passem de 10 a 12 de la nit, ja l'estarem pagant la part de peatges gairebé dues vegades menys. I si a sobre la passem a l'horari tall, que és de 12 de la nit a 8 del matí i de cap de setmana, després ja fantàstic.
Doncs t'agraïm moltíssim de veritat que hagis estat avui amb nosaltres. Recordem que ets tècnic de l'equip de mercat elèctric de la cooperativa d'energia verda, la cooperativa d'energia verda Som Energia. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i sort. Fins aviat.
A vosaltres, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha fet que les empreses i les persones empresàries hagin de repensar el seu model de negoci, fer canvis i superar nous reptes fins ara desconeguts. Ara, més que mai, conèixer les tendències del 2021 en màrqueting i xarxes socials és clau per augmentar les vendes i ser més competitius en el mercat. El Jimmy Romeu és consultor en màrqueting digital de l'agència Romeu Prenafeta, en col·laboració amb el Departament d'Agricultura i el Consorci GAL Noguera Segrià Nord, ofereix un seminari que pretén oferir eines i estratègies per a que les empreses rurals sàpiguin com traure profit del màrqueting digital i de les xarxes socials i aprenguin a posicionar-se en línia. Tot seguit saludem el Jimmy Romeu. Amb ell parlem de tendències de màrqueting digital per a negocis rurals. Jimmy Romeu, consultor de màrqueting digital de l'agència Romeu Prenafeta de Lleida. Benvingut. Què tal? Com va tot plegat?
Hola, molt bon dia. Bé, força bé. Força bé passar les festes de maig a Lleida i recuperar una mica el ritme de la feina.
Clar, és veritat que han estat festes de maig. Les heu gaudit, no? Després de tant temps de poca normalitat, una mica de normalitat, suposo que us ha vingut bé, Jimmy.
Benvingudes festes, sempre i a tot arreu.
I tant. Avui volem parlar amb tu, deixa'm que tutegi, sobre les tendències del màrqueting digital, però per a negocis rurals. Jo crec que aquest és el tema cabdal, no? Perquè està clar que el màrqueting és necessari. Com s'implementa a negocis rurals? I per què és important que els negocis rurals hi apostin?
Bé, és important per dues raons molt gruixudes, podríem dir. Aviam, el màrqueting tradicional que coneixem, sabem que l'aplicaven potser empreses grans que tenien departaments de màrqueting, que tenien una composició i una estructura. Quan arriba el màrqueting digital estem parlant de que, ostres, tot això es transforma en el món digital i totes les empreses grans i petites fan una transformació, allò tan fantàstic que en diem la transformació digital. Mm-hmm. Però sí que és cert que qualsevol empresa, per petita o gran que sigui, amb un ordinador, un ratolí, que al final costa 400 euros, i sobretot una bona planificació i una estratègia, té pràcticament les mateixes eines que poden tenir les grans corporacions. És a dir, qualsevol petit negoci pot treballar amb les mateixes eines que està utilitzant Amazon, el Corte Inglés o Iberia, per que ens entenguem, d'acord? A partir d'aquí, definim que estem democratitzant el màrqueting gràcies als canals digitals. Això és molt important, per descomptat.
Interessantíssim. Democratització del màrqueting, no? Perquè arribi, exacte, o perquè tothom pugui fer-lo, per sigui eina per,
exacte,
a tothom.
Exacte, el Corte Inglés o la pastisseria de la senyora Enriqueta. Tothom pot utilitzar les eines amb la mesura que necessiti, òbviament.
I tu creus, Jimmy, que doncs això, la pandèmia, el confinament dur de la primera, de la primera onada i després de la resta de confinaments, etcètera, etcètera, ha posat encara més de relleu la necessitat d'estar al món digital?
Sí, sens dubte. Per la pandèmia, diu, no hi mal que per mi no venga o alguna cosa així. No? És a dir, la pandèmia que ens ha portat tan mal i cap tantes desgràcies ens ha fet accelerar una mica tot el ritme de la digitalització a nivell ciutadà de l'ordre de 2-3 anys. És a dir, tot allò que els que ens dediquem a aquest món digital sabíem que per l'any 2024-25 s'incorporaria de manera, com he dit abans, democratitzada per a tothom, tot això s'ha avançat. La meva padrina fa videoconferències que mai a la vida s'ho hagués imaginat. La gent està comprant a través d'internet d'una manera desaforada que mai ho havíem fet. Nosaltres mateixos, com a agència de màrqueting, hem desenvolupat projectes de botiga online o d'e-commerce aquest any 2020 i el 2021. També com mai ho havíem fet, perquè tothom ha vist que la necessitat d'utilitzar els canals digitals ja no era un caprici, sinó realment era una qüestió, no diríem de supervivència a nivell particular, però sí de, ostres, ampliar aquesta comoditat que ens suposava doncs, els confinaments, això sens dubte.
Hem de ser al telèfon.
No? Perdona?
Hem de ser al telèfon, dic. Tots, no? Tots, mitjans de comunicació, hem de ser al telèfon. Ens han de trobar, és a dir, el màrqueting digital doncs és per ser-hi a l'ordinador, però especialment al telèfon, que és on al final ens passem un munt d'hores, a la mà, ser a la mà de la gent.
Sí, correcte. És a dir, jo que sóc d'un poble petit i sóc ecologista per sentit comú i m'agrada la sostenibilitat, em diré com un negoci, que és justament el màrqueting, que justament gairebé podríem dir el contrari. No? Sembla que gestionem el consumisme. I no és així. Sí, necessitem el telèfon, necessitem estar connectats, però sobretot necessitem també aturar-nos de tant en tant i dir, ostres, on som? No? Bé, fins a quin punt he de dependre jo d'un terminal telefònic, no? O d'un ordinador? No, s'hauria d'incorporar una mica com a respai de dents. És a dir, és imprescindible tindre-ho, però no cal que ens estiguem tot el dia respanyant les dents. No sé si m'explico. És a dir, però, ostres, aprofitem totes les eines que tenim per fer que la nostra vida sigui més fàcil, però sense perdre aquest horitzó de dir, ostres, jo vull una vida, tot i així, vull una vida tranquil·la, una vida apaciguada, una vida que la pugui gaudir. No sé si seria per aquí una mica.
M'encanta aquesta metàfora del raspall de dents. M'encanta, de veritat, l'anomenaré. Com diu Jimmy Romeu...
Mira, la deixarem per la posteritat.
I tant. De quin poble petit ets, Jimmy, que tinc curiositat ara que ho has dit?
Jo sóc de Poal. Jo sóc de Poal, que és un poble molt petit, que és un poble molt tranquil, que després de la meva experiència a nivell professional d'haver estat amb una empresa italiana a Torino, d'haver estat vivint a València, a Madrid, Barcelona, al final no canvio absolutament per res, no canvio la vida amb un poble petit, perquè és que em permet aquest espai de felicitat i tranquil·litat, però en canvi, com deia al principi, amb un ordinador de 400 euros o amb un telèfon mòbil amb connexió 3G, 4G, és que estic al mig del món, estic al món. Per això defenso, soc un defensor del que és la vida rural, sense perdre el concepte de estic connectat, justament una mica l'essència de la conversa que estem tenint ara. No? Des del món rural, puc estar connectat? Puc fer màrqueting? Per descomptat que sí. Nosaltres, per exemple, jo vaig néixer com una agència fa uns anys ara a Poal, actualment estem a Lleida i tenim també gent a Galícia, estem desenvolupant projectes a tot Catalunya, arreu de l'estat espanyol, a Galícia molt especialment, estem fent anuncis que surten a Telecinco, de la tele, estem fent campanyes a Sud-amèrica, i tot això ho estem gestionant des del naixement de l'essència aquesta d'un poble petit del món rural. És a dir, que, ostres, no, que no sigui una barrera el fet d'estar vivint en una zona rural, però per descomptat que no.
És molt important que ho diguis això també perquè ara hi ha tot un problema sobre la taula, no? Del repoblament, no vull dir despoblament, vull dir repoblament, i exemples com el teu han de servir per atraure talent també al món rural, no? I et volia preguntar precisament, tu, que amb aquest bagatge, com el sintetitzes amb els negocis rurals, no? Com ho fas, per implosionar cap als negocis rurals?
Tornaríem al que t'he dit abans, és a dir, des d'un petit negoci podem tenir les mateixes eines i capacitats comunicatives que qualsevol gran multinacional. Llavors, això no ho hem de desaprofitar gens ni mica. Eh? Jo que soc de Lleida, però em conec molt bé zones rurals, doncs, del Maestrat de València o de les Vegueries o de la Catalunya Nord. Em conec molt racons perquè m'agrada molt rodar pel meu entorn. Al final, l'essència és la mateixa. Eh? És a dir, la capacitat que tenim els espais rurals de generar negoci és tremendament gran i a vegades potser ens falta una mica la consciència. No? Al final, quan parlem de negoci rural, sempre fem cap una mica involuntàriament a la casa de turisme rural. Sí, també. Però hi ha tants i tants negocis, tants espais, tantes oportunitats, tants serveis que podem oferir al nostre entorn i a la resta del món, que, ostres, això ho hem de saber aprofitar, per descomptat. El món rural té una capacitat brutal d'oferir coses a la resta del món i això no ho podem deixar passar pel davant. Eh? Mira, a mi sempre, jo que soc de Lleida sempre hi ha hagut una mica l'essència de criticar molt, és que els de Barcelona... És que
ai, no.
No, ja per l'amor de Déu.
No, és que ens necessitem mútuament.
Sí, és a dir, pensem que estem a les afores, encara que ens sàpigui greu, estem a les afores, i això és una sort que tenim, d'una de les 5 ciutats més estimades del món. Ostres, això és un valor que tenim. Per què? Perquè Barcelona mateix no és que sigui una gran ciutat, no, és que Barcelona és la nostra capital, però a més és un nexe d'atracció de turisme, de potencial, d'empreses tecnològiques, no? Que, ostres, això ens n'hem d'aprofitar. No?
I no creus que hi ha un canvi? Jo crec que hi ha un canvi. Jo no sé si és generacional o és un canvi de persones que també hem viscut fora i hem tornat i hem estimat les ciutats i hem tornat després una altra vegada al món rural, no? Però ja coneixent també la gran ciutat, no? Hi ha un canvi, sí, jo crec que sí. No sé, és la meva opinió, Jimmy, no sé si la teva.
Sí, no, totalment d'acord. Eh? Estic totalment d'acord amb tu amb que ja no només les noves generacions, sinó els nous temps, la nova manera d'entendre les coses, el fet d'estar interconnexionats a tot arreu ens permet visualitzar el nostre entorn d'una manera molt diferent de com ho feien els nostres padrins o nosaltres mateixos fa 10 anys o 15 anys enrere, doncs, no? Perquè ens permet, d'alguna manera, la comunicació ens permet ser molt més cosmopolites, encara que siguem de poble, perquè tenim amics que viuen a Chicago o família que s'ha anat a la nostra Austràlia i amb la que tenim contactes o han fet un Erasmus i resulta que aquí contacte l'estem perdurant. És a dir, estem perdent una mica aquest concepte de dir o ets blanc, o ets negre, o ets de ciutat, o ets de poble, i el que sí que estem fent és, d'alguna manera, posar en valor el fet justament d'això, de que amb un clic puc estar a Sydney i amb una hora i quart de cotxe puc estar justament a la Diagonal amb una de les ciutats més estimades del món. Això s'està trencant, aquest estigma.
I perquè ja no és una competició, és a dir, ja no cal que siguis un lloc o d'un altre, perquè ens necessitem, no? El món rural i el món urbà es necessiten com a vasos comunicants, l'un sense l'altre. Per tant, ja no és confrontació, és xarxa. És necessitat els uns i els altres amb, evidentment, algunes coses que ens diferencien, no? Però, en el fons, l'essència, el que necessitem en essència els urbanites i els rurals, és el mateix.
Sí. Trobar, al final és una mica trobar l'essència de la felicitat. Això, encara que sigui amb una frase molt de tantra, però al final és això, de dir, ostres, jo vull acabar els meus dies mirant enrere i dir, ostres, he estat feliç, sigui de poble, sigui de ciutat, aprofitant tot allò que tenim a l'abast en cada moment. No? I el que tenim a l'abast ara és pràcticament tot. Vull dir, tot ho tenim a l'abast i ho fem amb moderació.
Exacte. No sé si potser ens estem anant una mica per les branques, Jimmy, jo crec que sí, però no passa res.
Estem posant molt filosòfics. No?
Sí, però ja està bé, ja m'agrada. Tornem al màrqueting per a negocis rurals. Quins haurien de ser els mínims? Val? Parlaves, clar, tenim les eines, igual que una gran empresa, però clar, segurament no tenim ni el temps, ni les hores per poder-hi dedicar o les persones per dedicar-s'hi, ni tenim segurament tots els mitjans. Per tant, quins haurien de ser els mínims? Allò que qualsevol empresa o negoci rural sí que hauria de tenir pel que fa al màrqueting digital.
Mira, tornant una mica al que m'has comentat del temps, no? Ens hem de plantificar, posar al davant de la cara si el màrqueting o la comunicació de la nostra empresa, és a dir, si vendre'ns com a empresa, sigui de serveis, de productes, del que sigui, si és important o no és important, no? Jo entenc que sí que és important, és cabdal, és a dir, no només he de saber fer un producte, un servei bo i de qualitat, sinó que a més he de ser capaç de comunicar. Llavors, a mi quan una empresa em diu que no tinc temps, ostres, em grinyola tot perquè penso, tens temps de produir, a la millor si ets un pagès tens temps de preparar-te o d'anar a cursos pels productes fitosanitaris, tens temps de preparar-te perquè t'has comprat un Massey Ferguson nou que funciona amb tecnologia punta i ho has d'aprendre a fer, és a dir, valorem fins a quin punt considerem que el tema de la comunicació del màrqueting és important. Si és important, hem de saber treure el temps d'aquí, perquè al final tenim un negoci i el negoci no es tracta només de produir, sinó que es tracta de comunicar i de facturar i segurament del tema de recursos humans i de la prevenció de riscos. És a dir, és molt complex el negoci com perquè obviem que hi ha una part tan essencial com és la comunicació que no tinc temps per fer-la. No? Aquest seria una mica el punt de partida, de definir que comunicar és tan important com produir vi o fer-ho bé. No? A partir d'aquí, comptar amb el suport d'algun professional que no necessàriament li hem d'estar pagant perquè ens faci la feina, però sí perquè ens ajudi, ens guiï, doncs, no? Hi ha una part essencial que és aprendre, de la mateixa manera que aprenem a fer anar el nou tractor amb tecnologia punta o el GPS per plantar el rec, de la mateixa manera hem d'aprendre a utilitzar les eines digitals. No necessitem molt aprenentatge, però sí quatre coses bàsiques, i això ho podem trobar a l'abast. Qualsevol càmera de comerç, qualsevol organisme, com el Plan Leader, fan formacions i ajuden en aquest punt. Un segon punt molt important és algo que no estem massa acostumats, que és la planificació.
Mira, sisplau. És que ja l'has dit unes quantes vegades, la planificació.
Sí.
És molt important, no?
És cabdal. No podem començar a arrencar qualsevol projecte amb els ulls tancats i pensant que bueno, cada dia anirem decidint sobre la marxa. No, hem de fer una planificació per minimitzar els riscos i això és cabdal, perquè si no arribarem al final de l'any haurem dit, mira, ens hem gastat tants diners en màrqueting digital o amb el que sigui i no sabem quin retorn hem tingut. És cabdal això, eh? Això és fonamental. Planificar ens ajuda a executar, ens ajuda a analitzar els resultats i a millorar la propera vegada. Això és imprescindible. Vol dir que ho tancaríem una mica dient que el punt de partida seria entendre que el màrqueting és important, entendre que ens hem de formar mínimament i entendre que hem de planificar. I aquests serien una mica els tres punts cabdals.
Per una empresa rural, per un negoci rural i per tothom.
Sí,
no?
sí.
Per tothom.
Sí. Pensem que de negocis rurals hi ha moltíssims, eh? Des d'aquell que està produint vi o oli fins d'aquell que organitza visites guiades o organitza turisme rural per fer, no sé, rutes a través dels canals de rec o rutes a través de... És a dir, hi ha tant potencial, com he dit al principi, de productes i serveis que podem oferir des del món rural que sí, òbviament, tothom s'hi pot dedicar i tothom pot utilitzar les eines digitals.
Et vull fer una pregunta, eh? És una pregunta també de caire personal, diguéssim. És una reflexió que jo faig, fa molt temps que tinc com un cuquet a dins, eh? I també te'l vull compartir. Crec que parlàvem també una mica lligant-ho amb abans. El tema de l'autoestima del món rural, i en concret els lleidatans, no? Però que podríem fer extensiu al món rural, com si tinguéssim aquesta autoestima baixa. Jo, la meva forma de pensar, Jimmy, és que no, tenim una autoestima normal, sana, saludable, ningú s'avergonyeix de dir que és del Poal o que jo sóc d'Almenar o que és qui sigui del poble que sigui o de la ciutat que sigui. Ningú s'avergonyeix de ser d'on és. Però el que sí que ens falta és explicar i posar màrqueting als projectes de qualitat que ja es fan, perquè sense el màrqueting no se'ns coneix, no?
Sí, és així. Jo tinc la sort que em dedico amb una feina que m'apassiona, perquè al final la meva feina es tracta de que algú té un somni i nosaltres l'ajudem a aconseguir aquest somni, no? I aquest somni la majoria de vegades passa per, com he dit abans, fer un bon producte, un servei, qualitat, preu, bla, 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 però sobretot...
Però no n'hi ha prou, no?
Sí, exacte. Al final hem de vendre alguna cosa o altra, no? I aquesta acció de venda l'hem de saber fer. I com tu dius, l'hem de fer amb l'autoestima més alta del món. Jo sempre que surto a casa d'un client, vaig a veure un client nou, sempre penso que sóc el millor del món. Ho seré o no ho seré, però vaig amb el convenciment de que la meva agència és la que és capaç de defensar qualsevol projecte arreu del món, no? I això és una mica una part del nostre èxit. És a dir, tenir la convicció de que som prou bons com per abordar qualsevol projecte. Com he dit al principi, jo sóc gent d'un poble petit, que el 2010 vaig decidir muntar com a autònom amb una agència de màrqueting pel meu compte, ostres, avui estem fent anuncis que surten a Telecinco, o estem fent campanyes a Perú o a Xile. I no per això vol dir que siguem molt bons, vol dir que ens ho creiem, vol dir que estem convençuts, vol dir que no tenim por, ens sortim a fora d'explicar les coses com són i, escolta'm, jo a vegades he de lidiar amb agències de màrqueting de Madrid o de Barcelona o de València. Escolta, cap problema ni un. El fet que sigui de Lleida no em resta en absolut cap capacitat comunicativa, no? Per transmetre una mica allò que som. Som els millors del món, no dubte.
Per tant, això portar-ho a tothom, a qualsevol negoci rural, a qualsevol empresari, a qualsevol autònom. Fa falta que allò que tu ja saps fer bé... ho expliquis, perquè si no la gent no ho sabrà, com que no podem llegir els pensaments dels altres, per tant, el màrqueting, no?, i explicar-ho, i el màrqueting digital, que ens ho permet, perquè és una eina barata, no?
Sí, sí, sí.
I hem d'apostar fermament.
Sí. Com he dit al principi, i no em canso mai de dir-ho, és que necessites un ordinador de 400 euros i un ratolí que en val 25, per l'amor de Déu. Fes estratègia, aprèn a utilitzar les eines i llança't a fer màrqueting, a comunicar, i com deies tu una mica ara en un moment, deia, ostres, amb la convicció que ets el millor, si és que això. No sé si, jo personalment, no sé si sóc el millor. Entre tu i jo, estic convençut que no sóc el millor. Per descomptat que no ho sóc, no? N'hi ha que em donen mil voltes a mi en màrqueting, però jo quan surto a vendre he de ser el millor del món, perquè si no, no m'ho crec. Si no m'ho crec, jo no s'ho creurà el meu client.
Clar.
Autoestima.
A veure, molt important, perquè estareu fent una jornada de transferència, no?, liderada pel grup d'acció local Noguera Segrià Nord i el
Correcte.
Departament, el DARP, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. I precisament serà sobre aquestes tendències digitals per a negocis rurals.
Sí.
És online.
Sí. És online. És una jornada que fem, crec que és de 2 hores, on intentaré, no, ho faré, segur que ho aconseguiré, transmetre justament això que hem parlat aquí, però amb exemples, amb dades, d'una manera molt simple, molt senzilla, transmetre que tothom surti amb ganes realment de comunicar i de dir, ostres, vinga, va, m'hi poso. Faci amb mi esgarrapinyades o estigui treballant en un negoci d'extracció d'aigua o de boira o que sigui. M'explico, però vull dir...
Sí.
Conèixer aquestes eines és imprescindible.
Doncs et seguim també a romeuprenafeta.com, la pàgina web, romeuprenafeta.com, a les xarxes, i Jimmy Romeu, consultor de màrqueting digital de l'agència Romeu Prenafeta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, ens ha vingut un apoderament, escoltant-te, molt, molt gran, o sigui que gràcies. Estem en contacte, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, que molt bé. Una abraçada ben forta i espero que s'apunti molta gent pel fet de poder compartir tot això i que molta gent se'n pugui aprofitar i tirem endavant amb projectes interessants, d'acord?
I tant, gràcies a tu. Fins aviat.
Una abraçada.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
JARC i COAC aposten per la collita en verd com a mesura més adequada per abordar la crisi del sector vitivinícola per la Covid. Segons l'organització agrària, hauria d'aplicar-se en tot el territori nacional i comptar amb un pressupost extraordinari de 40 milions d'euros, al marge del pla de suport estatal al sector vitivinícola. Isabel Vidal és la cap sectorial de la vinya de JARC i deixa molt clar que la collita en verd ha de ser una mesura del sector davant situacions excepcionals, com les que ha generat la pandèmia, i és l'ajut més directe al viticultor.
La Vaca Tecnològica.
Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya de JARC, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Benvinguda. Com estàs?
Gràcies, bona tarda.
Avui et volíem preguntar per aquesta aposta des de JARC-OAC per la collita en verd, com a mesura més adequada per abordar la crisi del sector vitivinícola per la Covid. Anem a pams. Primer,
anem a pams.
Sí. Què vol dir això de la collita en verd, Isabel?
A veure, la collita en verd, primer t'explico el que és i després t'explico on estava i per què la volem activar. La collita en verd és, ras i curt, agafar els raïms immadurs d'una parcel·la de vinya i tallar-los com si anessis a collir de manera mecànica, química o de manera manual i llançar-los a terra, perquè en aquella parcel·la de vinya no es culli cap quilo de raïm. Bàsicament és això. Eliminar, no parcialment, totalment, el raïm immadur, perquè això s'ha de fer el mes de juny, com a molt tard o fins a la primera quinzena de juliol, el raïm immadur d'una parcel·la de vinya, totalment.
D'acord, totalment. De tota la parcel·la.
Totalment. Uh-huh. Tota la parcel·la, exacte. De tota la parcel·la que demani o que sol·liciti el viticultor o viticultora que cregui que aquesta mesura l'ajudarà a passar aquest any. Jo voldria dir, el sector vitivinícola és un sector molt regulat. Ho he explicat moltes vegades. Tenim tots els sectors agrícoles i ramaders ho són, eh? Però el sector vitivinícola encara ho està més. Tenim molta normativa comunitària, espanyola i també catalana a sobre. Llavors, nosaltres tenim el que és una reglamentació única, se'n diu ECM, és única, on tenim un pressupost per unes mesures per la competitivitat, sostenibilitat, etc. del sector vitivinícola, al voltant dels 200 milions d'euros, perquè aquest, dins d'aquest reglament, d'aquesta normativa pròpia, aquestes mesures les puguem aplicar. Quines mesures hi ha? Per exemple, la promoció a tercers països, els plans de reestructuració i reconversió de la vinya, que són per poder arrencar i plantar varietats que ens demani més el mercat, que siguin més competitives, que estiguin més adaptades, per exemple, al canvi climàtic, etc, etc, etc. Ja us dic, la promoció, la reestructuració i també les inversions, no? Que això és per les bodegues i pels viticultors que volen posar una bodega. Doncs aquí hem anat fent durant aquestes diferents OFEMs quinquennals, durant molts anys. Ara estem en una que és la del 2019-2023. Nosaltres hem anat, els viticultors, les bodegues, sol·licitant amb la mesura que ens interessava alguna d'aquestes mesures per ser més competitius. Què ens passa? El tema de la Covid, Pili, el 2019, on tot el sector, entre cometes, s'atura, perquè és un sector que ven molt, evidentment els supermercats també, però ven molt vi al canal, restauració, botigues especialitzades, hotels, etc, etc, i això pel tema de la Covid s'atura. Llavors ja l'any passat vam demanar que s'activés aquesta quarta mesura, que és la collita en verd, que hi era, però no tenia pressupost. O sigui, aquests 200 milions d'euros que us explicava, més o menys, repartien entre el que us he explicat, la promoció, les inversions i la reestructuració. Doncs vam demanar que s'activés, evidentment, amb pressupost extraordinari que vingués d'Europa, perquè això ens ajudés a tot el raïm que les bodegues no volien comprar l'any passat perquè no tenien aquesta necessitat de compra, poder-lo treure del mercat. M'estic explicant?
Sí, i tant. Sí, sí, sí. Doncs, és a dir, doncs és allò de l'oferta i la demanda. Si hi ha menys oferta, el preu puja, no?
Exacte. Era primer perquè els preus no s'enforressin, però sobretot el més important era perquè estàvem davant d'una situació extraordinària que igual s'hagués pogut quedar algun raïm al CEP. D'acord? Després van passar més coses. Si us en recordeu, va haver-hi una afectació molt gran l'any passat perquè va ser un any molt plujós. Uh-huh. Va haver-hi una pluviometria molt alta, va haver-hi una afectació molt alta del mildiu, que va afectar moltes comarques de Catalunya vitícoles, Evidentment, aquí a Lleida, a la Terra Alta, aquí al Penedès, a l'Empordà, i això ja va fer baixar molts estocs, una mica, de manera com si diguéssim pel
natural,
temps, no?
Clar.
Natural. Però sí que van haver-hi moltes sol·licituds de gent que no tenia una certa de compra del seu raïm. La mala notícia va ser que Europa no va donar fons extraordinaris i els fons que van servir per la collita en verd, en aquest cas la collita en verd, van sortir d'aquests 200 milions d'euros que us demanava. Amb la qual les altres mesures es van haver de passar una part del seu pagament, perquè les mesures es van executar, a l'any 2021, que som el que som ara. D'acord? I, per tant, el pressupost que teníem, com que no va vindre de fora, era molt petit, i es van aprovar el 50% de les sol·licituds. Tili, només el 50%. Va haver-hi molta gent que es va quedar fora. Vull dir també que, a part de la collita en verd, que és un ajut que és directament, que va directament als viticultors, hi havia, també es van demanar dues mesures més pel tema de la Covid, que era la destil·lació de crisi i també l'emmagatzematge de vi. O sigui, si tenies ampolles o vi ja elaborat, evidentment, donar el valor afegit i el volies guardar durant un any esperant que això passés i arribés la vacuna, doncs també això es podia fer amb ajut, d'acord? El que passa és que aquestes dues mesures no estan dins del pla de suport del sector vitivinícola, però bueno, es van pagar amb diners d'aquest pla de suport perquè ni Europa ni Madrid va posar res. Total, ha passat el temps. Sí que sembla ara que hi ha una millora, que començarem a vacunar, que potser hi vindran turistes, però encara no acaba d'arrencar el que és el sector vitivinícola. Encara hi ha unes expectatives bastant fràgils de com anirà la brema, no? Llavors, des de Jarcoac han demanat al Ministeri que una altra vegada s'activi en pressupost la collita en verd perquè la gent que ho necessiti la pugui sol·licitar i tingui aquest ajut, i hem tornat a demanar una altra vegada que no sigui en fons d'aquest pla de suport quinquenal que us explicava, perquè és que les mesures que estan aquí dins, el pla ordinari que diem, ja són mesures que s'estan executant, que els viticultors i empreses elaboradores han demanat. I, per tant, a veure, l'Estat, que són diners europeus, ha de fer front als seus compromisos. Per tant, ha d'habilitar un pressupost extraordinari que nosaltres hem valorat amb uns 40 milions d'euros per fer front a la collita en verd.
D'acord.
Sé que és una mica complicat, però bueno, espero haver-me explicat, no?
Llavors, aquests diners serien una, diguéssim, partida extraordinària, el que vosaltres demaneu a JARC.
Sí, però el Ministeri ja ens ha dit per activa i per passiva que no. Ens ha dit que Europa per ara no vol posar diners, no en vol posar més, i que l'Estat espanyol tampoc, que no en té, que no en té més. Per tant, ens diuen que si volem que s'activi en pressupost, perquè la mesura ja hi és, però en pressupost zero, però si volem dotar de pressupost la mesura de la collita en verd, haurem d'agafar diners de les altres mesures. I és on nosaltres estem fent pressió perquè no sigui així. Perquè ja dic, les altres mesures són feines de plantacions, feines d'inversions de bodegues, feines de promoció de bodega, que a més ara la promoció ens fa molta falta, perquè és una de les vies en què la gent arriba al producte a la gent i el compra i l'adquireix, doncs que aquestes partides no es poden tocar. Però el Ministeri es vol, entre cometes, rentar les mans i que siguem nosaltres els que diem quan traiem d'aquestes altres mesures per la collita en verd, i nosaltres diem, evidentment, que no, que ha de ser amb un pressupost extraordinari, que no pot sortir de diners ja compromesos de dins el sector.
Quin és el motiu que s'hagi de quedar a terra aquest raïm? És per algun tema d'adob o no?
No, a veure, el motiu és perquè aquest raïm, a veure, l'objectiu de la collita en verd és corregir el desequilibri d'oferta i demanda del sector. Evidentment, llavors, aquest raïm no s'ha de collir, no s'ha d'elaborar i no ha d'anar a augmentar els estocs i excedents que tenim al sector. El motiu és aquest.
Però no tens per què deixar-lo directament a terra, diguéssim. El que no ha de fer és entrar al mercat de cap de les maneres i de cap de les vies.
S'ha de deixar a terra perquè et fan una inspecció. Quan tu sol·licites una verema en verd, sí, evidentment, no? Clar, tots els... I ha de ser així. Tots els ajuts estan subjectes a inspecció. Llavors, l'any passat, que es va... Aquí a Catalunya s'hi van acollir unes 950 hectàrees de les 55.000 que tenim. Ja ho veus, tampoc van ser gaires. Però, clar, per tota aquesta gent que s'hi va acollir, se'n van demanar més de 2.000, la sol·licitud. Però és el que et dic, van aplicar un coeficient de correcció, perquè no hi havia gaire pressupost, de més del 50%. Llavors, no es van aprovar totes. Doncs... tu vas, tu la sol·licites, t'ho aproven, poses la parcel·la vitícola, la ubicació, etc. Llavors fas aquesta feina, tens un termini de temps per fer-lo. L'any passat va ser molt, molt ràpid, només hi havia una setmana, 10 dies, i llavors dius que ja has acabat, i llavors et ve un inspector del departament a mirar que tot aquell raïm està a terra.
D'acord. Per això s'ha quedat a terra i per això de la collita en verd.
Perquè després es pugui constatar que està allà.
Exacte.
I és per això, per corregir, però la valorem, voldria fer-ho arribar a la gent que ens escolta, que és una mesura que es va activar l'any passat i que creiem que s'ha d'activar aquest, però que no és una mesura a l'ús que s'hauria d'activar cada any.
No, nosaltres no ho creiem així
només.
No?
En moments excepcionals, sí, perquè la viticultura aquí a Catalunya està al 95% dins d'una DO. I les DOs tenen els seus mecanismes interns per regular l'oferta i la demanda, que no passa en altres sectors. Per exemple, la fruita, la llet, no estan dins de DOs. Les DOs són uns organismes que tenen la gestió de la seva regulació amb les normes de campanya. Per exemple, el rendiment per hectàrea, el rendiment de premsa. O sigui que ja tenim, que a vegades costen, però que tenim eines, no?, per intentar regular i al final sortir un preu just, que ja ens costa prou, que no surt, ja fa uns quants anys que no surt, que el 2019 vam sortir tots a manifestar-nos perquè els preus van fer una davallada molt gran. Però voldria que la gent que ens escolta sapigués que, evidentment, és amb els diners que són diners públics i la mesura és excepcional, Pili.
Doncs Isabel Vidal, cap sectorial de la Vinya de Jarc, molt agraïts d'escoltar-te, gràcies pel teu temps, per explicar-nos d'aquesta manera tan pedagògica i tan clara tots aquests conceptes, sobretot el de la collita en verd. Ens ha quedat claríssim, ara molta sort al sector.
Moltes gràcies per escoltar-me i per donar-me l'oportunitat d'explicar-vos-ho.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.